per tenir-la. Tantes excuses per anar tot sol, que cada cop em omplo la perdia. La llum s'apaga quan la sort es pon, i el seu record s'estima en ciutats adormides, i somia fins l'alba el seu far sense vida trist. Donaria amor si poguessis tornar-me, donaria amor si ens poguessin mirar, donaria amor si poguessis parlar-me, donaria tot si em pogués estimar.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, la Judit Langa a la redacció i el David García i la Blanca Aranyó a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La societat és plural, no pas laica, com no és tampoc catòlica, evangèlica, jueva o musulmana, per posar-ne alguns exemples. Aquesta afirmació, que sembla òbvia i que tothom comparteix, és bàsica per entendre que la no confessionalitat d'un estat, concretament del nostre, i de les seves administracions, comporta no excloure la cooperació i la promoció de les creences religioses dels ciutadans, sinó estimular-la com un actiu del país i una realitat diversa i positiva. La proposta de convertir Espanya en un estat laic, així ho ha formulat el PSOE de cara a les eleccions del 20 de desembre, no només s'assurt de la lletra i de l'esperit de la Constitució espanyola, sinó que tergiversa el sentit global de diversitat que predomina actualment en el món, des d'una laïcitat positiva. Amb tots els respectes, per a Pedro Sánchez, com també per als dirigents i els votants socialistes, aquesta filosofia semblava superada per una nova concepció de la pluralitat i de la neutralitat en matèria religiosa. Si a tot això afegim que el secretari general del PSOE vol treure l'assignatura de religió de les matèries avaluables en el nostre sistema d'ensenyament, quan ja és, ara i des de fa molts anys, d'elecció optativa per als pares i mares en la primària i la secundària obligatòria, comporta un desig de discriminar una àrea que, a més de transversal, és bo que tingui una especificitat en les aules, d'acord amb la confessionalitat de cadascú de les famílies. Aquí sí que hi ha una confessionalitat personal i familiar. Ensenyar religió als centres educatius, per exemple, no té res a veure ni amb la catequesi ni amb cap adoctrinament, com diuen alguns, sinó simplement amb l'enriquiment cultural i amb la transmissió d'uns coneixements bàsics per entendre la nostra realitat concreta, aquí a Catalunya i al conjunt d'Europa, com també amb visió global. A més, recordem que l'article 27 de la Constitució espanyola reconeix clarament la llibertat dels pares i les mares a l'hora de triar un model educatiu, diu, que s'ajusti a les pròpies conviccions. Això, juntament amb la cooperació dels poders públics amb les confessions religioses, deixa sense significat un argumentari, aquest dels socialistes, que, novament, amb tots els respectes, pensàvem que estava superat. ens acompanyen avui en la tertúlia d'anàlisi en el Mirador de l'Actualitat. Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé, bé, bé.
Molt bé, ja es fa fosc més d'hora cada dia, eh?
Es nota que es fa fosc i es nota que fa fred.
Sí, 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 comencen els primers freds, potser una mica abans que altres anys, eh? Estem ja el 20 d'octubre, però altres vegades arribàvem a Tots Sants i sembla que les castanyades encara es feien amb calor.
Sí, bé, de fet, jo trobava a faltar menjar-me les castanyes amb fred, eh? He de dir-ho, eh?
És que aquest any em sembla que tocarà amb fred.
Sí,
sí, ja és el que correspon de forma natural. Saludem també Mercè Fernández Soto, que és activista, membre fundadora de l'associació Tot Suma de Sant Esteve Sesrovires. Bona tarda, benvinguda.
Hola, hola, molt bona tarda.
Com estem? I ben tornada, després de l'estiu.
Molt bé, moltes gràcies.
Bé, què pensen d'aquestes propostes que surten? Una miqueta, comentàvem abans, amb aquesta pregunta, més enllà del que pensi cadascú, això realment interessa com a problema principal als ciutadans? Potser aquesta és la qüestió de partida que podem analitzar.
Jo crec que no és un tema de debat en la ciutadania. Sembla una proposta...
De tot es pot debatre, això també s'ha de dir, no?
Evidentment, però que no és, jo no la percebeixo com que sigui una preocupació. De fet, em sembla una proposta com molt antiga, molt rònec. Anar en contra de la llibertat dels pares perquè puguin educar els fills com vulguin, jo no ho entenc. No entenc cap proposta que vagi en contra de la llibertat per poder decidir qualsevol cosa. I en l'àmbit de la moralitat o dels valors, no s'entén per què es vol imposar els valors d'un partit determinat o d'una religió determinada per sobre de la que puguin decidir els pares.
Potser el secret o la clau és entendre que laïcitat, ben entesa, no vol dir laïcisme excloent. És a dir, no vol dir aquesta laïcitat de només la no creença és el que és públic. També les creences són públiques.
Per descomptat. I jo, com que estic a favor del dret a decidir, entenc que els pares també han de poder decidir sobre això.
Està bé. El dret a decidir comença a les famílies, eh?
Sí, sí.
Senyora Fernández Soto.
Sí, sí, és que realment jo penso totalment igual, no? Perquè avui en dia crec que és una problemàtica... Bueno, la gent té altres problemes molt més importants que debatre això. Que es pot debatre de tot? I tant. I podríem parlar molta estona, no? Però realment hi ha problemàtiques molt més importants i que requereixen l'atenció, no? Perquè aquí és el que dèiem. Els pares i els nens, quan ja tenen una certa edat, són els que tenen el dret a decidir, no? Perquè, si no, ja comencem a entrar en les llibertats individuals, no? de cada persona. Aleshores, penso que no hem de perdre el temps amb... Uh-huh. Amb això.
Els socialistes argumenten i expliquen, alguns dirigents s'hi han mostrat així en les últimes hores, que ells no estan en contra de la religió, sinó que volen una nova manera d'entendre l'ensenyament de la religió a l'escola, és a dir, que es pugui ensenyar igual amb aquesta oferta obligatòria i elecció optativa de les famílies, però sense que sigui avaluable. Potser això és com una desconsideració, no sé.
Tothom sap, perquè tothom ha anat a l'escola, que allò que no és avaluable no és seriós ni se li dona importància. No sé quin problema hi ha en conceptualitzar l'educació de forma avaluable. Jo crec que hi ha d'haver un esforç, hi ha d'haver un interès, i avaluar no s'ha de veure com una qüestió negatiu, sinó com una manera de comprovar que s'assoleixen els objectius acadèmics i, en aquest cas, també doncs, de les classes de religió.
Ens diuen els professors de religió, en aquest cas catòlica, però també segur que ho dirien altres d'altres religions, que no s'avalua la fe, això mai. Això és una altra cosa.
És que no es podria, exactament.
Exacte, exacte.
Exactament. O sigui, o està la signatura o no està. Però si hi és, ha de ser com la resta. No pot ser no pot estar discriminada, no? O sigui, jo crec que...
Home,
que...
pots avaluar, no sé, educació física i no religió? És a dir, com una mica... Jo no ho entenc. No sé, realment, aquesta proposta no sé a què treu cap. A mi em sembla que és més aviat que el Partit Socialista deu voler agafar alguna mena de símbol que l'identifiqui en el debat actual polític, que sembla ser que havia quedat una mica com desplaçat, i treure una mica el cap, però no sé.
Potser l'estratègia política és el que juga també en aquestes propostes, no? Segurament connectar amb un sector de l'electorat, frenar Podem, si és que no s'ha frenat ja. No
és,
sé.
Que, és que finalment, darrere el transfons de moltes propostes està l'estratègia política, no hi ha més.
I a banda d'això, hem de dir que dintre de totes aquestes propostes en matèria de laïcitat i de religió hi ha la possibilitat de revisar o renegociar o fins i tot denunciar, es diu així tècnicament en el llenguatge internacional, el concordat amb la Santa Seu, que és un tractat internacional. Aquí potser entraríem en aspectes que poden ser més discutibles o més opinables, però sabem, i així ens hem informat en les últimes hores, que per canviar un tractat internacional en un altre estat, com és el cas del de la Santa Seu, és complex, requereix una sèrie de procediments que no són fàcils.
No ho sé, a mi tot això em sembla com un bolet que apareix de cop i volta. No sé, no m'explico per quin motiu això ara s'ha de discutir. Crec que en el moment que som de certa intent de recuperació de la crisi econòmica i també de debat sobre la qüestió territorial, aquest és com un... no sé, apareix aquí enmig un tema que no és tampoc nou i que intenta, en fi, distreure i que no li veig cap mena d'interès. El tema del concordat, de fet, és un acord internacional que és fins i tot previ a la pròpia Constitució, per tant...
De 1977, concretament.
Requereix aquí uns consensos, entenc jo, molt importants, i bé, tot es pot millorar. Però a mi em fa l'efecte que aquí no es busca millorar res, sinó una mica d'aixecar una bandera per fer front a la frontera més esquerranosa del PSOE, no?, amb Podemos, i a veure qui és més dur en segons quins temes, no? Però si li preguntes a qualsevol persona i en el seu dia a dia si això és un problema, et dirà que no. Mm-hmm.
És que és així. Penso que no estem en un moment de portar aquest debat ara a terme, no?
I no preveiem tampoc que sigui el centre del debat en la campanya electoral. Potser per això es treu ara i no pas més endavant.
Doncs també he de dir que si això finalment és motiu de debat, doncs potser serà el moment també de visualitzar la tasca de l'Església, de Càritas, de tota la tasca social que fa l'Església, que a vegades, quan parlem d'aquestes coses, donem per enteses els serveis que donen a la societat, que si no els proveeix l'Església, les hauria de proveir l'Estat, i per tant, bé, tot això...
Sí, aquesta...
Potser fora bo que conegués més.
Sí. Exactament. Segurament ha salvat el clima social de malestar d'una situació pitjor, i ho sap també, em sembla, Mercè Fernández,
sí,
que està en una entitat...
Sí, i tant que sí. No, és que ara tot el que són les associacions, entitats de voluntariat i tal, han fet una feina increïble, perquè tal com està la societat i tal com està... Realment, si no hagués sigut per aquests ajuts i aquestes, la gent que s'esforça i tal, estaríem parlant de moltes famílies que estarien en unes condicions, bueno, ja estan en condicions precàries, doncs hem d'imaginar com estarien.
Sí. Avui compartim el Mirador de l'Actualitat amb Mercè Fernández Soto, membre fundadora de l'associació Tot Suma de Sant Esteve Sarrovires, i amb Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Per cert, que Israel em sembla que és dels últims estats del món, dels més recents, que ha obert relacions diplomàtiques amb la Santa Seu, em sembla que fa 4 o 5 anys. Va ser una notícia important en el seu moment.
Sí, és un tema molt important, i de fet per això em sembla com, no sé, fins i tot frívol, aquests debats d'intentar renegociar tractats internacionals entre entitats amigues, que no sé, jo crec que no té cap mena de sentit.
Bé, parlem de l'actualitat política de casa nostra, amb la mirada posada, si mirem una mica enrere, a les eleccions del 27 de setembre, i si mirem una mica endavant, menys, perquè això és imminent, en la Constitució del Parlament de Catalunya. Demà el president Artur Mas signarà el decret protocolari de Constitució de la Cambra Catalana, que, segons tenim entès, el dia més tardà que es pot produir és dilluns, perquè es complirà dimarts ja un mes de les eleccions catalanes. Per tant, previsiblement serà dilluns quan es constituirà el Parlament. Ja s'ha sabut, ja des d'ahir al vespre, de fet, que Carme Forcadell serà la proposta de Junts pel Sí per a la presidència del Parlament, i segurament serà elegida, perquè em sembla que pot ser en una segona votació si no té majoria absoluta inicialment. senyors, com ho veuen?
Bueno, realment la Carme Forcadell, ja quan estava, quan era la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, doncs ja havia fet una gran feina, no?, per la independència, havia participat en totes les grans mobilitzacions, i bueno, ja es veia, no?, que estava bastant...
Com posicionant-se políticament.
Exactament, posicionant-se i bastant propera al president Mas.
Tot i que ella prové d'Esquerra Republicana, com a independent ha fet aquesta tasca de l'ANC.
Exactament, sí, perquè ella havia estat de...
regidora d'Esquerra a Sabadell, si no recordo malament.
Exactament, exactament. O sigui que ella ja ve de tota aquesta banda de republicana, exactament.
Tot i que ella és de les Terres de l'Ebre, em sembla, originària, però viu a Sabadell.
Sí, exactament. Però sí que ja s'havia posicionat, no?, de part de... del president Mas, i bueno, també quan ja va deixar anar deixant la presidència, no?, de la CN, de l'Assemblea Nacional Catalana, doncs a favor de Sánchez, també perquè Sánchez és proper, no?,
més proper a Convergència,
no?
Aquí es reparteixen una miqueta dintre del sobiranisme, per dir-ho així.
Exactament, exactament.
De fet, és Esquerra qui, dintre del diàleg intern de Junts pel Sí, proposava Carme Forcadell per a la presidència de la cambra. Bé, hi ha hagut comentaris dintre de la polarització que hi ha des de fa temps, comentaris crítics amb Carme Forcadell des del govern espanyol, dient que no representa tots els catalans, com també des del PP català, i en tot cas ja se sap el que passa amb les majories i amb la presidència de la cambra.
A mi em fa molta gràcia, perquè, sincerament, que el PP digui que la Carme Forcadell no representa a tots els catalans, quan qui no representa els catalans de Catalunya realment és el PP, o no pot dir-ho, perquè té una participació a dins del Parlament adequada a la seva proporció, que és petita. O sigui, que qüestionis el candidat de la força majoritària, no sé a què respon. Em fa gràcia que es qüestioni partidistament un candidat d'un partit polític, com si la resta de membres de la mesa no fossin també parlamentaris dels altres partits.
A més, la mesa ha de ser plural, això és el reglament.
Ha de ser plural, però a veure si ara n'hi podran haver-hi parlamentaris de tots els partits, menys els de Junts pel Sí. No ho entendria, això.
Suposem que no es vol dir això, tampoc, des de les crítiques.
Bueno, potser també perquè la Carme Forcadell havia fet un comentari, no?, que deia que la unitat és el més important, perquè realment els nostres adversaris és l'estat espanyol i són Ciutadans i el PP.
Sí, va situar una mica aquesta crítica política en la frontera, potser, de l'exclusió,
exactament.
I potser en algun moment fins i tot va rectificar d'alguna manera, no?
Exactament, i jo suposo que ve una mica tot per aquí, no?
Sí, però, bueno, sí, Ciutadans, que... sobretot Albert Rivera ho ha dit en les últimes hores, que clar, diu una persona que diu que els votants de Ciutadans no són igual de catalans que els altres, però bé, en tot cas, tot això forma part també de vegades dels discursos dels mítings o de les...
Jo crec que ningú es sorprèn, jo crec que són opinions habituals. De fet, si algú ha fet política de confrontació, no crec que es pugui dir que hagi sigut Junts pel Sí o la Carme Forcadell com a expresidenta de l'Assemblea. Més aviat m'ha semblat a mi que en aquesta campanya i prèviament han estat més aviat el PP i Ciutadans que han tingut un discurs com més dur, més amarg. I no crec que si ells proposessin una persona per presidir la cambra, poguéssim dir que és una persona més oberta al consens que la Carme Forcadell, no?
Potser el perfil de Carme Forcadell a Mas ha anat de més força, no?, en aquests discursos de les últimes diades, demanant el referèndum ja, la independència ja, a una certa moderació, a una certa discreció ara.
La campanya electoral ha estat... No ha tingut un paper excessivament rellevant. No. Ha sigut un paper més aviat...
Ha començat a fer de president del Parlament,
sí,
podem dir.
Sí, sí. El que passa és que, a veure, la proposta, que el nomenament de la Carme Forcadell ha fet mal als partits no independentistes, no? Perquè realment el posicionament, no?, els vots de la CUP són molt importants, perquè si no els partits no sobiranistes estarien en avantatge, mm-hmm. no? I aleshores, clar, això ha fet mal. Clar, aleshores, doncs, hem de buscar una mica, no, la forma de una mica rebatre tot això, no?
En qualsevol dels casos, precisament ara que vostè parlava de la CUP, en les últimes hores han sortit algunes veus internes de Junts pel Sí, per exemple, el conseller en funcions d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, que alertava de la incompatibilitat, deia ell, entre la CUP i Junts pel Sí, per exemple, en matèria econòmica, una àrea que és de la seva competència com a conseller d'Empresa. Tots ho sabem que ideològicament...
No és cap sorpresa, de fet, dins de Junts pel Sí també hi ha diferents sensibilitats ideològiques. La funció de Junts pel Sí no era la de definir un model econòmic, sinó la de intentar aconseguir un estat nou. Per tant, això és una evidència que si a sobre si dins de Junts pel Sí hi ha aquesta diferència, amb la CUP, que té un model social totalment diferent, i puguin haver diferències. Però el que ha dit el conseller Puig és... jo no ho veig tan escandalós com s'ha volgut fer creure, perquè, de fet, és bastant lògic i normal, no passa res, com no passa res que es digui des de la CUP que no volen el president Mas, que jo crec que això és encara... que això és més dur, és un posicionament més dur. Ara mateix s'està en un debat i en un intent de negociació que tothom posarà el seu punt de vista sobre la taula i bé, em semblen que poden aparèixer opinions en aquest sentit, que però al final hi haurà un consens, jo no tinc cap mena de dubte.
Vostè creu que hi haurà acord?
Sí, jo crec que sí, perquè bueno, Puig també deia que bueno, amb el tema aquest de la desprivatització d'empreses que parla i tal, ell diu que el president no serà investit ni en primera ni en segona votació i que potser fins després de les eleccions generals no tindríem... Jo no crec que arribi... Jo crec que sí que hi haurà un consens al final.
Els terminis,
tot apunta que sí.
Els terminis existeixen, em sembla que fins al febrer, abans que no sigui obligat que el president Mas torni a convocar eleccions, en el cas que...
Crec que a partir de la primera votació són 2 mesos. Uh-huh. La primera votació d'investidura, a partir d'aquí, si no s'investeix president, hi haurien 2 mesos abans de convocar noves eleccions.
Uh-huh. A partir de la primera, que hi hauria després una segona al cap de 2 dies, normalment, i després dos mesos més. Bé, doncs, algun comentari més sobre aquest moment polític que també fa necessari el diàleg? El mateix conseller Puig apuntava que el 20 de desembre, amb les eleccions espanyoles, es poden obrir altres escenaris de negociació, fins i tot no descartava doncs, escenaris que poguessin ser alternatius o alguna mena de replantejament del full de ruta sobiranista. Així almenys s'ha entès.
Bueno, jo crec que el full de ruta està molt... ja està molt, molt clar i molt escrit, no?
Una altra cosa és que es dugui a la pràctica o es dugui a terme.
Això serà un altre tema, no? Però no sé jo si les eleccions generals poden variar molt ja el full de ruta que està previst. Mm-hmm. Penso que no.
Jo, per una banda, crec que no hi haurà a Espanya un govern més flexible. Tot apunta que pot haver un govern de coalició entre PP i Ciutadans, per tant, no serà més flexible. I segon, jo crec que ja hem de deixar de mirar el que fa Espanya i fer nosaltres el nostre camí.
I vostè està en aquesta...
Sí, jo crec que a vegades ens obsessionem massa amb el que fan i deixen de fer...
Sí, però aquesta visió no la comparteixen tots els catalans i fins i tot no sembla que la majoria que comparteix això, que és ben legítim, sigui tan àmplia com perquè pugui ser una realitat. Això és una mica el que
I jo ho respecto, però el meu posicionament i el meu punt de vista és aquest. Deixar de mirar tant què fan els altres i mirar el que fem nosaltres i aquells que pensen d'una altra manera, doncs, que el debat sigui intern nostre i no està condicionat amb el que decideixen a Madrid o on sigui.
Bueno, el tema és que sí, és veritat que hem de deixar una mica de mirar, però perquè realment el que es deia així, el que es parlava en tots els llocs, i si ho pensem, realment és cert, el millor cap de campanya política de Junts per Sí ha sigut Rajoy. O sigui, per
totes... Es refereix a la campanya, vostè, o en general aquests mesos?
En general, perquè tots els fets, tots els comentaris, el que han fet és provocar més...
Més independentisme.
Independentisme, exacte.
També sobre aquesta qüestió, no tothom ho veu igual, creuen que és l'única causa. Què ens ha portat fins aquí, si féssim una breu anàlisi dels fonaments d'aquesta situació? També hi havia un substrat catalanista propens a evolucionar cap a aquesta posició.
Per mi, personalment, la meva opinió és que ha estat una qüestió de dignitat. No podem votar un estatut en referèndum i que després ens tutelin des de fora, com si el vot dels catalans no tingui cap mena d'importància. Jo crec que això és una cosa que no es pot tolerar de cap de les maneres. Jo no em vull sentir una persona tutelada per ningú i crec que com a poble tenim dret a decidir què volem ser sense que ho puguin condicionar quatre persones en un despatx. Ara veure el nostre president anant a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per haver posat unes urnes, em sembla ja el símbol de tot plegat. Jo, en aquestes condicions, crec que no podem continuar i no veig cap altra sortida que no dependre d'aquest entramat que no ens fa lliures.
Sí, no, el tema de portar l'Estatut al Constitucional ha sigut el gran detonant.
Per tant, des de l'any 2010, bé, la sentència era el 2010, però abans, a partir del 2006, que es va portar l'Estatut nou de Catalunya al Tribunal Constitucional, clar, un mecanisme que també s'ha de dir estava legalment reconegut, o està encara
sí, legalment però, reconegut. Sí, però i tant que està legalment reconegut, però el tema
és que políticament
falta...
sigui
exactament,
adequat.
Exactament, jo no ho trobo correcte, políticament no és correcte, perquè s'ha de dialogar i s'ha d'arribar a un consens. No? Si el que políticament no arribem a un acord ho portem tot als tribunals, doncs aquí ja no anem bé.
I no només això, sinó que ho portem a uns tribunals de casa, per dir-ho d'alguna manera. Perquè, clar, aquests tribunals no són tribunals normals. El Constitucional és un tribunal polític que està fet amb quotes polítiques fetes des d'una concepció de poder del Parlament espanyol. Per tant, nosaltres sempre estem venuts. Finalment, si anem a... Si al final de les qüestions que ens afecten han de resoldre's al Tribunal Constitucional, és jugar amb les cartes marcades. I ells ho saben, nosaltres ho sabem, i jo crec que ha arribat el moment que això ja no té...
Hem arribat a una espiral, ja.
No té recorregut.
Bé, doncs, deixem aquí el tema de l'actualitat política a l'espera que evolucionin en un sentit o en un altre les negociacions, les eleccions de mesa al Parlament, la investidura, etc. Seguim ja en la recta final del Mirador de l'Actualitat, avui amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, i amb la membre fundadora de l'Associació Tot Suma de Sant Esteve Sarrovires, Mercè Fernández Soto. Un tema internacional molt important és el dels refugiats, que ara viuen la realitat dels canvis meteorològics, però no només això, sinó el fet que sembla que la gestió europea d'aquests refugiats doncs, va potser una mica més lenta que el que són les onades de persones que venen especialment des de Síria fugint de la guerra. No ens cansem de repetir-ho aquests dies. Són uns 4 milions, com a mínim, els sirians que han deixat el seu país per aquest conflicte de fa més de 4 anys. I aquí em sembla que són com a molt 200.000, si arriba, a Europa. Sí, sí. La majoria es troben entre Turquia i el Líban, sobretot aquests dos països, dels quals, sobretot en el cas del Líban, es parla poc.
Sí. Bueno, clar, és que parlem d'un conflicte de 5 anys i que porta a les esquenes 230.000 morts. Aleshores,
terrible.
Són unes xifres que no saps per on agafar-les, ja.
La prioritat és acabar amb aquesta guerra, pensem
sí,
tots, no?
Això aquesta és la prioritat. Bueno, jo ara aprofito a comentar que nosaltres, com a associació, Tot Suma, hem participat en aquesta activitat d'una manta per a la vida, Tejemos por Siria, i, bueno, pues és una, penso que és algo maco perquè més de 2.000 persones doncs s'han involucrat en fer, diguéssim, una manta que més que res és fer emocionalment arribar a aquestes persones que una altra persona ha fet algo per elles i pues, per donar-los posar una mica del nostre cor i donar-los una mica de calor, no? Amb aquesta iniciativa. Però, bueno, penso que aquí s'ha de treballar durament amb acords polítics, els polítics s'han de posar d'acord, per arribar, no sé, a un consens i veure què es pot fer amb aquesta gent, no? Els països s'han d'involucrar i han de, pues, no sé, una mica adoptar aquests refugiats i, no sé, perquè és que si no, com portem aquest tema? Què fem? Es deixem allà les fronteres?
Clar, hi ha uns compromisos europeus, però també hi ha també les sensibilitats, hem de dir també des d'una visió social i cristiana de la vida, algunes no gaire afortunades, de governs com el d'Hongria, per exemple, que han posat de vegades més dificultats que no pas facilitats.
És dramàtic veure com Europa és un nan polític en moltes qüestions, però en aquesta és un nan polític i un nan ètic. No pot ser que aquest drama a les nostres fronteres, perquè és la Mediterrània, és la nostra frontera, estem veient una subhasta entre els diferents estats, a veure quants refugiats es queda un o l'altre, com si estiguéssim parlant de mercaderies, i això ja tard, perquè la quantitat de morts, més de 200.000 morts que s'han produït a la guerra a Síria, tots aquests anys que ningú ha pres, ha parat atenció, només quan han arribat a les nostres fronteres, és molt trist i fa, no sé, jo personalment, l'esperança que tinc en Europa com a entitat que, en fi, tingui un futur i que ens reculli a tots els ciutadans com un ens polític fort i que generi llum en el món, sincerament, jo ara mateix està generant una ombra monumental i molt, molt trista.
No, clar, és que és trist veure doncs, aquesta fotografia que ha recorregut el món, no?, del nen aquest d'Ailan, ofegat a una recordem. Platja.
Ja fa gairebé 2 mesos, però déu-n'hi-do.
Sí, però sembla que això és el que fa una mica remoure, no sé, consciències, no? Perquè finalment veiem a la gent allà, no sé, apilada o no sé... I al final ens habituem a veure aquestes imatges. Aleshores, fins que no surt una imatge com aquest nen, o l'altre dia veia també una nena també flotant.
No ha estat
pensem, estem al segle... 21? No sembla que estem al segle XXI. És que és penós, no?
És molt trista la imatge del nen i altres imatges si serveixen per remoure consciències. Aquest fet de remoure consciències sempre és benvingut. No pas les imatges ni els fets, però sí el remoure les consciències.
Però, bueno, sí, almenys dius... sembla que ens fixem una miqueta, no? Perquè, si no, estem com habituats ja a veure penúries.
Gràcies a Déu, almenys els ciutadans sí que, amb la mesura del possible, fan i s'articulen en diferents entitats com la vostra en ajudar. Però veient el que fan els estats, ara mateix Turquia sembla que faci servir el drama dels refugiats per fer un xantatge, no? I de dir, deixeu-me entrar a Europa, que jo això ho puc, no sé, i ho solucionaré millor. Em sembla un escàndol monumental. No sé, que no sé per on...
Però Merkel ja està entrant en aquest joc, no?
Sí,
perquè
tot,
està ja també ja...
Té moltes pressions també dins del seu
veure,
país.
Alemanya entenc que intenta trobar una solució perquè... Es critica molt Alemanya des d'Europa i sobretot des del sud d'Europa perquè que si la Troika, no sé què, i resulta que tots aquests refugiats que entren a Europa volen anar a Alemanya i tenen la porta oberta a Alemanya.
Sí, o sigui, la cancellera
ara
Japó,
per ara són els més solidaris.
Sí.
Jo entenc que la Merkel intenti trobar una solució. Jo això no puc criticar. Critico tots els altres que s'ho miren.
Que potser d'entrada han tingut una actitud més beligerant contra els refugiats, fins i tot.
Sí, però també si hem de... observar una miqueta, perquè és cert que ella està fent una bona labor, però també penso que una mica és perquè els alemanys, els ciutadans, ja també estan una mica cansats, no?, de rebre i donar feina, perquè les seves lleis són una mica més beligerants, no?, en tot el tema aquest dels immigrants, però crec que també estan cansats, perquè ja s'estan...
És un país d'acollida, té doncs, uns quants centenars de milers de turcs, em sembla, que viuen a Alemanya,
sí.
En molts casos doncs, amb bona integració, i altres, altres ciutadans. D'espanyols també n'hi va haver
fa
uns quants anys, fa 50 anys. Sí. Bé, hem d'acabar, però només ens queda recordar, si vol tornar a repetir el nom de la campanya aquesta de les mantes per als refugiats...
Sí, una manta per a la vida, tejemos por Síria.
Es pot trobar així per internet?
Sí, 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 es pot trobar així.
Una manta por Siria, tejemos...
Una manta para la vida, tejemos por Siria.
Una manta para la vida, tejemos por Siria. Doncs queda dit, esperem que molta gent pugui col·laborar, perquè amb el fred certament la situació de moltes famílies s'agreuja. Gràcies, Mercè Fernández Soto i Toni Florido, per haver-nos acompanyat. Bona nit i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Arribem a les 8, us deixem amb el programa d'orientació familiar Paraules d'amor. La Fórmula Estel torna demà.